Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Per a esta setmana vos portem un programa molt especial, com totes les setmanes, i és que anem a emetre el 5è extraordinari de La Represa. Este 5è programa extraordinari consisteix en un especial que vam gravar al Movim de la ciutat de València el passat 28 de juny de l'any 2017 i comptarà amb la participació de Josep Sorribes i David Estal. Sorribes i Estal són dos dels referents, no?, de l'urbanisme al País Valencià i a la ciutat de València. Com tots sabem, Josep Sorribes va ser responsable, entre moltes altres coses, del PGO de la ciutat de València, i David Estal és un dels arquitectes, podríem dir, en més projecció de la ciutat i que ha realitzat tasques com puguen ser la rehabilitació del barri de Sant Marcel·lí. Esta conversa 2 que vàrem celebrar al Movim formava part d'una novetat que vam introduir i que es diu Les converses de la represa. Les converses de la represa no deixa de ser un cicle, podríem dir, com de conferències que celebrem presencialment en un lloc destacat de la nostra geografia, en este cas el Movim, un dels museus de referència de la ciutat de València, i on fem la mateixa filosofia que podria ser en el programa de ràdio, és a dir, portar convidats de trellat per a que, en este cas concret, discutisquen entre si sobre el paper de l'urbanisme a la nostra ciutat, en este cas la ciutat de València. Com que el resultat, en definitiva, no deixen de ser reflexions de trellat, vam voler tant enregistrar-les en àudio per a poder immortalitzar, no?, les reflexions que es van dipositar en aquestes converses, com també adaptar-les al format radiofònic i emetre-les, que és el que anem a fer ara mateix. Així que amb tots vosaltres, endavant este 5è programa especial.
Bé, bon dia de vespre a tot el món. Moltíssimes gràcies per haver vingut així a tots nosaltres. Moltíssimes gràcies també al Movim, no?, per cedir-nos l'espai. I bé, esta és la primera edició de les converses de la represa, que és un format que ara anem a descobrir en què consisteix. Ara fa 3 anys, a juny de 2014, la Fundació Nexe va publicar un llibre que s'anomenava La ciutat construïda, del pla urbanístic al procés ciutadà. I un dels autors va ser l'arquitecte David Estal i va ser prorrogat pel professor universitari Josep Sorribes. El mestre Sorribes va escriure en aquell mateix llibre: jo encara crec en el futur d'esta dissortada però vitalista ciutat, i treballs com este són els que ajuden a albirar alguna esperança. Així doncs, anem a donar pas als nostres convidats per a que se presenten.
Soc arquitecte, és el meu ofici, i vaig créixer a Sant Marcel·lí, vaig canviant de casa i de barri cada 5 anys, i me conec València, m'agrada València i m'agrada la ciutat, ho visc amb passió. Aquest llibre que l'escrivirem en un moment donat, de final de la decadència, inici del canvi, amb Xema Segovia i Ramon Marrades, tots dos amics també, i no recordo ara l'any, 2011, 12 o alguna cosa així, 14, bueno, me sembla encara més llunyà. En setembre n'hi haurà una sorpresa, ja us avance. El cas és que aquest llibre l'escrivirem un poc per a descriure una situació que ens encuriosia i que volíem dir la nostra, no? A partir d'ahí tenim també una experiència de pràctica tan vinculada a l'activisme com a la pràctica professional, no? Ben siga relacionada amb moviments veïnals o bé també amb col·lectius com el que formava jo part, com era Desayuno con Viandantes, no? I en aquestes estem, i ara amb molta feina i molt bé.
Molt bé, David, moltíssimes gràcies. Ara deixarem que siga Pep qui es presenti.
Doncs, bona vesprada a tots, a totes i a tots, es diu ara. Aleshores, la presentació és molt fàcil. Jo tinc uns quants anys, quasi 66, m'he jubilat de la facultat en setembre, està 42 anys de profe, una part d'ells en l'Ajuntament de València, fent de xico qualificat per a tot, de cap de gabinet de l'alcalde. També em passa una mica com a David, que primer que m'agrada la ciutat, m'ho passa molt bé, I bueno, me dol, però aquestes coses és normal. Si no, quan una cosa t'estima, te dol. Després també, casualment, per circumstàncies que no tenen cap importància, vas recorrer en barris, vas recorrer Marra, Rosafa, el Magret, i et vas molt desquant per la vida, i aleshores, el major del regne, Lluís Carles, parlant amb ell de que tenia alguna discrepància, això és el que té gràcia, en David, també ell ho sap. Aleshores, li dic, quan mullau, comencem a les 5 de l'esprada i fins a que se fartem. Aleshores diu, t'agafa la paraula? Dic, va. I al cap d'una setmana em truca i em diu, bones notícies. Dic, quines? Diu, que hem parlat en el Movib i que tenim un bolo, tu i David, el dia 27 a les 7. Jo dic, doncs, molt bé. I així estic. Aleshores, jo ho dic davant mà, vas prorrogar aquest llibre i estic content d'haver-ho fet, tot i que tinc alguna no reticència, sinó alguna precisió, però ja eixirà. I jo volia dir, abans que la meva vida no té ningú interès, mas que va dels 66 anys que he viscut i que ja veurem la data de caducitat quan ve, el que una mica, en este cas concret, tinc una certa opinió sobre la filosofia de com se fa política i gestió urbana. Filosofia que, més que tindre una pròpia, que no la tinc, no m'agrada massa, però en tota afabilitat, jo crec que hi ha que fer això divertit, algunes coses que estan passant i jo crec que, bueno, que val la pena posar-les damunt la taula i dir en què estem d'acord i en què no, amb tota la cordialitat del món. Mm-hmm. Aleshores, quan me digueren de que se feia això, dic, bona oportunitat per fer-ho. Mm-hmm. I aleshores, doncs, assistem.
Efectivament, esta era una oportunitat en definitiva per a xerrar i podem dir, no, que avui assistim a una conversa entre Josep i David, professor i arquitecte, per a reflexionar conjuntament sobre urbanisme i la forma de pensar-ho. El punt de partida d'aquestes converses, que se pretenen que siguin molt dinàmiques, molt ràpides i que en definitiva vagin sorgint les idees conforme vinguin al cap, el punt de partida seran les reflexions del llibre Adhesitat, que va ser publicat per la Fundació Next ara fa 3 anys, i el títol del present acte és el mateix que el del llibre, però posat provocativament entre interrogants. Volem actualitzar les idees, però també els problemes, concretar i repensar col·lectivament aquestes formes de mirar la ciutat, i aquesta conversa estarà complementada amb la lectura d'algun text breu que, diguem, utilitzarem per a contextualitzar l'acte. I al final també tindrem un torn de paraula obert perquè qualsevol que tingui alguna pregunta pugui parlar, no? Aquesta conversa està organitzada per La Represa. La Represa és un programa de ràdio que es defineix com un programa de trellat i s'emet a la xarxa d'emissores municipals valencianes i s'enregistra a Ràdio Godella. En vora 80 programes d'entrevistes, de ràdio parlada i en profunditat, hem parlat amb personalitats com Joan Romero, Josep Lluís Albinyana, Eduard Mira o Manolo Mata, i és un programa de ràdio que podeu seguir tant per aquestes emissores com per internet, tant de YouTube com a iVox, iTunes, Facebook, Twitter, etc. etc. Així doncs, per a començar en el que ja és l'acte en si i com a excusa en definitiva, llegirem un xicotet extracte del present llibre, el de la ciutat construïda, i això serà simplement és com el tir d'eixida, no? Llançarem la carn a les feres, que esperem que sigueu vosaltres, i a veure on arribem. Val. El primer text és del mateix llibre, com hem dit, i té per títol Paradigma de l'urbanisme present. Va ser escrit lògicament per David i diu el següent. Què volem dir amb la ciutat construïda? La ciutat temporal, la ciutat espontània, la ciutat que decreix, la ciutat després de l'abandó, la ciutat vacant, la ciutat del menestant, la ciutat en transició, improvisada, la ciutat adaptable, jubilada, arítmica, la ciutat intermèdia. Tots aquests noms tracten d'acotar una mateixa realitat, la ciutat del present. Així doncs, David, què és una ciutat i quin és l'urbanisme, diguem, del present?
Bueno, esa pregunta es difícil, claro, que es una ciudad, no lo sé, pero anem a veure. El present, o sigui, diguem que quan parlàvem de la ciutat construïda era per ficar-li un nom que s'entenguera, no? O sigui, que realment molta gent estava ja treballant sobre això, és a dir, la ciutat europea, sobretot occidental, estava en un estat de stand-by, és a dir, no creixia ni en població ni en desenvolupament, no? Com a arquitecte o com a urbanista, la nostra disciplina ens ha ensenyat a veure la ciutat des del creixement. O sigui, bé de trama urbana o bé a nivell econòmic o bé a desenvolupament local, però sempre d'una manera ascendent, no? Un poc també com ens projectem nosaltres a nivell de creixement personal, no? O sigui, és un poc una qüestió natural, no? Humana. Però, clar, ens trobàvem en un moment en el que precisament passava tot el contrari, és a dir, que la ciutat perdia població. Això ens deixava pues, un poc sense la nostra ferramenta principal, no? Aleshores, el llibre el que planteja són tractar de... el concepte de la ciutat construïda és un marc de treball en el qual tractem de desvetllar les possibilitats per a treballar en relació a aquesta ciutat estancada, no? Que, com tu ben has dit, n'hi havia diverses formes d'anomenar-la. I sobretot fixava l'atenció en aquells espais que estaven pues, en les esquerdes de lo que havia sigut l'instrument regulador de l'urbanisme, que és el planejament. Un planejament que només mira la ciutat des de dalt i que només treballa una de les seues capes, que és l'ús del sol. Per ahir precisament es colaven moltes iniciatives i en especial en la ciutat de València, que com sabeu és un cas paradigmàtic per la seva autoritària visió de l'urbanisme, en el que sorgiren tants moviments en contra que precisament foren els que desvetllaren l'oportunitat de fer una altra ciutat, no? I on s'han materialitzat aquests moviments? En els espais buits de la ciutat construïda. I quan dic espais buits no me referisc a solars, me referisc a tot allò que el urbanisme planificador, que realment atén a uns interessos capitalistes, deixa pues, d'altra banda uns espais que la ciutadania reclama per a si mateixos. No tota la ciutadania, simplement ciutadania que se veu afectada constantment o invadida en les seues circumstàncies personals per algo que els ve de fora i que no tenen per què entendre, però que els molesta, no? Aleshores s'ajunten i pensen o s'ajuntem i pensem que hem de fer una altra qüestió. Ve des de l'acció, ve des de la reflexió o ve des de la reivindicació. Nosaltres com a tècnics podríem tindre una opció que era la de acompanyar aquests processos i mostrar, impulsar i catalitzar-los per a que d'alguna manera arribaren a on ara han arribat. O on ara almenys se li ha donat una altra espenta, però bueno, això ho parlarem crec jo després, val?
Bé, ja? No sé si... Doncs, bueno, això de les esquerdes ja ho parlarem després, si el sistema té esquerdes o no té esquerdes i si se pot introduir modificacions sobre la dinàmica del mercat. De tota manera, jo volia, per animar el cotarro una mica, explicitar una tesi o una hipòtesi, no? La meva hipòtesi d'ara, no de fa dos anys, sinó d'ara, canviem les persones, no sé si per a bé o per a mal, però canviem, és que en aquest moment... hi ha, a nivell col·lectiu, o relativament col·lectiu, no és un tema personal, un excés, vaig a dir-ho com ho penso i com ho tinc escrit, un excés d'homeopatia urbana i d'estetització de la política. Lo d'estetització de la política és d'un llibre que després parlaré d'un tal Pardo, que val la pena llegir-lo, espai. Aleshores, jo crec que hi ha un paradigma o un semiparadigma en el tema dels moviments que diríem alternatius, anem a dir-ho així, o almenys que se consideren alternatius, que jo crec que tenen massa significants buits i recorde un crític d'economia que parlant dels economistes ens deia a nosaltres que l'únic que fèiem era fer xerrameca esotèrica, perquè parlant de conceptes que ningú entenia. Evidentment no és el cas. Però de tota manera jo voldria posar una mica l'atenció o el punt en l'existència d'una sèrie de termes que us seran a tots familiars i que s'utilitzen total o parcialment per molta gent que està tractant, no dic que no tinguin raó, però que està tractant de fer canvis en la ciutat partint d'una mica d'una certa filosofia de que la ciutat diríem, cal moure-la a partir dels barris, no dels barris, sinó de les necessitats, dels espais buits, i això ja és una tradició que ve de fa uns quants anys i que David coneix bé perquè va fer el desejo de vianants i ha fet moltes altres coses. Simplement per no afegir-me que dic que seria breu, vaig a llegir els termes que normalment apareixen en articles, webs, després podem posar exemples actuals. A banda de l'Illusis Mor, que és un leitmotiv aquí de l'amic, jo us dic, us dic que no valore de moment, sinó simplement dic estratègia integral participativa, urbanisme d'anticipació, participació per irrupció, front a l'expropiació, apropiació, participació, transparència, sostenibilitat, estratègic, transversalitat, empoderament, inclusiu, innovació social, gènere, comerç de proximitat, sobirania alimentària, neoliberalisme postindustrial, postmodern, postveritat, especulació, gentrificació i salvem, que encara estem salvant coses, l'horta, per exemple. No? Tot això forma un conjunt de conceptes que suposadament podien constituir una teoria. I jo el que en principi no dic que negui la major, sinó que crec que una teoria de la ciutat que no, és una altra cosa i té uns altres elements. Lo qual no vol dir que jo no pugui estar d'acord en determinats conceptes segons com s'apliquen. Però moltes vegades estem parlant d'aquests conceptes i la gent a vegades no diu exactament què entén per exemple, la gentrificació, el dimoni, que a vegades no és tan dimoni, depèn de la circumstància. I que jo, un amic meu, una vegada en una intervenció no fa molt, digui, és que podem arribar al cas de que diguin no mos milloren el barri, no siga que mos el gentifiquen. Perquè la gentrificació és el dimoni. I el dimoni, jo crec que no. Per tant, jo el que dic és que hi ha un conjunt de conceptes que s'apliquen a polítiques o a iniciatives urbanes i que jo crec que fa falta primer traduir-los perquè no se convertisca en un slang. Després veure què significa tenen en cada cas concret. I per acabar, jo crec que la planificació urbanística i altres tipus de planificació, com tot en la vida, pot ser bo, regular o dolent. Evidentment, jo estic d'acord en que la planificació urbanística, com se solia fer, era de dalt cap avall, no de baix cap a dalt, s'imposava, era tecnocràtica, però es pot fer d'altra manera. Des d'aquest punt de vista, ja acaba, la contraposició de pla urbanístic procés ciutadà a mi no m'agrada. Se pot fer procés en la planificació. I aleshores jo crec que una mica estem anant per un camí que no necessàriament és el bo, però això és opinable com tot en la vida i probablement estic equivocat.
Molt bé. Bé, saludé a Ramon i a Xema també que han vingut, que abans quan he presentat lo del llibre pues no estaven. Just venia en el taxi i ja és el tercer o quart taxista que me parla de que pel carrer Colón n'hi ha un atasc, no? O sigui, des que està el carril bici. Clar, n'hi ha dos plànols a nivell de concepte. O sigui, tu no pots parlar en el taxista de sostenibilitat o no pots parlar de mobilitat sostenible, pots parlar de la qüestió quotidiana que ell està vivint en aquest moment. Precisament, Entendre Ciutat, en l'IBAM hem estat fent quatre sessions, Carles ha vingut a una d'elles, en les quals hem tractat d'agafar aquests termes que tu has anomenat, alguns d'ells, inclusió, autoformació, reivindicació i altre més, apropiació, i el que hem tractat és de resignificar-los, és a dir, què vol dir això? Anàvem a convidar a José Luis Pardo, finalment no ha pogut vindre ara en juny, ho dic perquè precisament el llibre que portes, no? Per a, des de la filosofia, pues, tractar de aquests termes que usem habitualment, pues, veure què poden significar. No? En aquest sentit, clar, Jo venia precisament en el taxi llegint l'article que és l'últim que tenies en Ciutat i Relat, en el diario.es, que l'últim paràgraf és el que acabes de comentar, no? Tots aquests termes que s'utilitzen de manera habitual avui en dia pues, en articles, política, etc. Però que no estan tan generalitzats perquè no els entén tanta gent. Però que jo venia pensant, és cert, és de veres, n'hi ha uns termes que, pues, que venen associats a unes maneres de fer ciutat en l'actualitat, no? Alguns venen de la part pues, de la teoria anglosaxona, altres venen més de la part local, altres venen del moviment ciutadà, altres del moviment de les parts tècniques, en fi. Però crec que, i si m'equivoque, corregis-me, Pep, en l'època en la qual tu estaves en l'Ajuntament o fent des d'una part més institucional la ciutat, utilitzàveu altres termes que també estaven molt allunyats o molt manits de lo que seria la ciutat, els ciutadans, perquè calia explicar-los també. Per exemple, termes que ara s'entenen, perquè ja han passat molt de temps, no? Però la propi pla, la idea de pla no és algo que hem nascut amb aquesta idea, o sigui que s'estén als anys 80 i els tècnics han d'explicar que és un pla general o la idea d'àrea metropolitana. Són conceptes que són inventats, igual que gentrificació o el que sigui, sí, són conceptes que se fiquen sobre la taula en un moment donat. I aquests conceptes, pues bueno, en els anys 90 eren uns i ara són uns altres. Que els usem de manera manida? Sí, el que cal és explicar-los o usar-los de manera correcta, però que no per usar-los estiga mal. O sigui, si estan és perquè estem fent precisament un ús del llenguatge de paraules que no tenim per explicar processos que s'estan donant en l'actualitat que no se donaven abans.
Bueno, a veure, dos coses. Una, no estic d'acord en que, clar que tenia que explicar el que era un pla, però la planificació urbanística, com tu saps millor que jo, ve com a mínim del moviment modern i d'abans. És a dir, els que inventen l'urbanística, segons un llibre italià, són els alemans en 1874. Yeah. La construcció de l'urbanística en Germania.
Però i la paraula estratègia ve d'una idea militar? No, tampoc és que siga...
l'estratègia per suposat. Jo, aquesta paraula, és a dir, estratègic, l'he posada perquè moltes vegades és acompanyar altres termes. No? Estratègic està de moda. Evidentment, bueno, teníem que explicar que la ciutat tenia que tindre algun model de futur, i ho explicàvem com poguérem, lo de la T famosa, el riu i el mar, encara que encara està tot per fer, i l'àrea metropolitana no hi ha que explicar-la, hi ha que dir, escolta, que tenim una àrea metropolitana, per l'amor de Déu, que la ciutat no acaba en trànsit, per això no és un concepte, no és una abstracció, és una punyetera realitat que duam 40 anys per a constituir algo que en tota Europa està més que desenvolupat, però suposa tantes dificultats, però l'àrea metropolitana ha de funcionar. És a dir, els costos que estem patint per no tenir una àrea metropolitana del model que siga, blana, dura, asimètrica, però el que no podem tindre és 67 municipis que estan lligats en fluxos quotidians tots els dies i cap tipus de coordinació supramunicipal.
Estic d'acord, però el tema és una qüestió més, com tu dius, filosòfica. És a dir, si tu dius que la ciutat no acaba on comença l'Horta, la gent de l'Horta pensa al revés també, la ciutat no acaba on comença el centre històric. Ja. És a dir, el problema és com els termes s'usen des de un dins cap a fora o de fora cap a dins. Sí. Els termes en general venen de molts llocs, no? I després els utilitzen de forma pues, bueno, pues, fora de context o el que sigui, però la majoria d'ells al final venen de legislacions o de directrius europees, com per exemple tot el tema integrat, participatiu i demés, que després la forma d'aplicar-ho pues, ja depèn de qui, de les persones que ho facin, no? Però és un pensament que al final el que beneficia al final de tot és una manera de fer en la qual n'hi ha uns tècnics, uns polítics i uns ciutadans i diuen, bueno, a veure com fem tot això, no? I a veure com distribuïm més diners per a poder fer coses. I al remat, pues, bueno, per què parlem tant de rehabilitació i regeneració urbana? Pues perquè hi ha una llei des del 2013 que deriva que les polítiques locals parlen de rehabilitació. Regeneració, jo quan vaig estudiar, t'assegura que aquesta paraula no estava. No estava en cap llistat. Sostenibilitat, qui mos parlava de sostenibilitat? Joan Olmos. Ningú més. era tachat de no se sap què. I ara, imagina't, o sigui, aleshores és el que te vull dir, que cada generació aporta uns termes sobre la taula i que cal repensar-los i utilitzar-los de manera pues, el més adequada possible. Però a mi no m'importa que s'usen i que fins i tot se gasten en certa ironia o en humor o el que sigui, perquè al final vol dir que se n'està parlant d'això. És a dir, que a mi una iaia parli de gentrificació me fa gràcia. Però lo mateix me faria que una iaia parlara, lo que no me faria gràcia vull dir és que una iaia parlara de planificació perquè li van expropiar la seva casa. Saps el que vull dir? O sigui, no és el terme, és el fet.
Clar, no, sí, jo estic d'acord. El que passa és que quan se generalitza una semàntica determinada contamina tot el discurs. És a dir, o pot contaminar el discurs. És a dir, allí podíem entrar a discutir.
Contamina el discurs d'aquí.
A veure, vaig a concretar més. Les ciutats són organismes vius, més antics que la Mare que va, té 2.000 anys. Aquesta ciutat té una història, aquesta ciutat hi ha que canviar-la. Aquesta ciutat hem patit 24 anys de govern conservador i abans havíem patit la dictadura i abans havíem patit alcaldes de la restauració, per tant, que han destrossat la ciutat. Jo en el llibre de la universitat l'últim que vaig fer crec que he donat pistes per a que la gent que vulgui que ho visca. Per tant, jo no estic, no soc sospitós, crec, de que vulgui que res que s'assembli a això que no m'agrada la paraula, el neoliberalisme, que és un terme liberal, és molt, un terme molt bonic i molt important. El neoliberalisme sona a lleig. Jo crec que buscar un altre terme. Però bueno, en qualsevol cas, el tema com fer en ciutat. Evidentment, també estic d'acord amb la participació, per suposat. Per suposat que estic d'acord amb la participació i els processos participatius. Però el que no estic d'acord és com es fa. Com es fa de vegades, no dic sempre. I podem posar exemples. Però, perquè, per exemple, per dir un exemple concret, perquè veieu que no estic tampoc somiant truites, aleshores jo crec que la participació té que partir d'una informació que moltes vegades no hi ha suficient informació perquè és molt costós fer difusió de la informació i després, sobretot, té que partir de propostes concretes fetes per algú. I tu recordaràs quan estàvem en castellà que te vas dir no estic d'acord amb tu i tu dius per què? I te vas dir perquè tu no eres pueblo, eres tècnico. Era una broma, però volia dir que a mi no m'agrada la idea i alguna vegada això se deixa caure d'una manera més o més explícita, de la immanència de que tot el món sabe el que quiere i sabe on va. Lo qual no vol dir que jo siga un despota il·lustrat, però jo crec que ni els polítics poden amagar-se en la participació per amagar la seva manca d'idees, que de vegades passa, se posa a discussió la participació per a veure si algú se li ocorre alguna cosa, perquè la persona que és de la seva obligació, que està votada, no en té. Però a banda d'això, a banda de que a vegades la participació amaga una deficiència, jo crec que la participació ha de fer-se sobre propostes concretes. I no vull que era, bueno, no vull que era, no, podem traure-lo perquè no sé quin és l'ordre, traure el xoc que em va produir la primera jornada de participació de l'entorn del Mercat Central. Que sí que em torna a dir-ho. Quines van ser els esdeveniments? I és un exemple entre 10 o 12. Quan dic que participació sí, però com es farà participació? Pues això hauríem de discutir-ho.
Quan dius que no saps com es fa la participació o que no t'agrada com es fa la participació, a quin subjecte t'estàs referint? O sigui, a qui està fent aquesta participació?
Molta gent. És a dir, ara, per exemple, en els últims projectes participatius participen les dues universitats. La qual cosa, jo que soc exuniversitari, en guia atenció. Per exemple, l'altre dia es presenta el Plan Estratègic Integral de Benimaclet. En el Saló de Cristals estava el senyor rector de la Universitat de València, el del Politécnic, totes les forces vives. El president de la Societat de Veïns va fer un discurs perfecte, si li va escriure ell, felicitacions, sinó també perquè ho va dir molt bé, i utilitzar jo, qui sabe mejor lo que nos interesa que nosotros? Pues qualsevol que vinga de fora i que analitzi la ciutat d'una certa globalitat. És a dir, que si se menysprear els interessos de cada lloc i que la gent sap el que li interessa, també he sentit jo alguna vegada dir Per a què volem els tècnics i l'Ajuntament si nosaltres sabem el que volem? I a mi això em sembla molt perillós, perquè què fem en el benèvolo? I no dic en el benèvolo llibre, sinó en tot el que hi ha dins del benèvolo. Que la, si la Facultat d'Arquitectura, no us ha, en l'escola, perdó, no us ha explicat algunes coses, ho lamento, que ja estava en la literatura feia molts anys. Però, d'alguna manera, la, tot el que va de pres, des de Hipòdoro de Mileto, passant per Cerdà, passant fins i tot per Hosman, i acabant el moviment modern, i acabant en el Gatpac, i tot sí. Això, direm, com ho apliquem? Perquè...
Però això està clar, Pep, o sigui, està clar que n'hi ha un coneixement tècnic millennial, però també n'hi ha un coneixement de la gent de fa molts anys, o sigui, això no, vull dir, el coneixement va evolucionant, molt bé. Tu parles de que jo soc pueblo, jo soc tècnic, no sé, el cas és que, o sigui, n'hi ha diversos actors que actuen, no? O sigui, està clar, polítics, ciutadans, tècnics, però podem afegir mitjans de comunicació, tècnics de l'Ajuntament, que cada vegada més estan implicant-se en processos participatius i ho han d'estar, perquè al final són els que, diguem, són els de la casa, o sigui, són els que el tècnic extern al final signa un contracte, l'acaba i prou, no té per què continuar. Però els que estan dins de la casa són tècnics que han de treballar sobre això, que fins ara pues, tampoc estaven habituats a fer aquest tipus de processos. El tema és que hem passat d'una participació que se feia com a reivindicació o com a reacció a una participació que se fa com a proposta inclús institucionalitzada. És a dir, que n'hi ha plecs de participació ciutadana. N'hi ha bases, unes bases, no? I això és el que d'alguna manera s'estan inventant i estem aprenent. Que se pugui fer millor, segurament. Però bueno, és una manera i és un procés en el que s'estan implicant diversos. Jo penso que de totes maneres aquesta participació és insuficient, és una participació encara feta des de dalt, en la que... No, la bona se fa de la següent manera. Sí, si vols te ho dic, és molt fàcil. És que a banda de senzillim, jo això li diria participació i deixaria, això és participació, molt bé, ho tenim tot clar. És un procés que se defineix des de dalt, se deixa uns diners, un pressupost i la gent decidir sobre el seu entorn amb l'acompanyament d'uns tècnics. Molt bé, això és participació, però això no és el que a mi m'agradaria com a ciutadà, que els ciutadans tingueren la seva llibertat per a decidir sobre el seu entorn. Perquè això és una participació parcial. Jo penso que la manera de treballar hauria de ser, que fins i tot en algunes ciutats sí que s'està experimentant, en la qual participació és igual a treballar junts. Treballar junts vol dir no n'hi ha un començament, no n'hi ha un final. Vol dir no és impossible de partida, no tenim per què pensar fins i tot volem un procés de participació? És que això ja és previ. O sigui, n'hi ha passos previs que no estem donant. En aquests passos previs, d'alguna forma, si nosaltres estiguem treballant junts en espais de treball que no n'hi ha, espais de treball que no n'hi ha, que no és la universitat, que no és l'Ajuntament i que no és una associació de veïns, o sigui, espais de treball. Espais de treball vol dir espais on estem sentats o estem caminant sobre la ciutat o estem en un rogle i estem treballant. I treballant no vol dir decidir sobre un pressupost o no vol dir sobre una reacció, sobre un pla o el que sigui. Perquè no hem d'arribar a un consens, perquè no arribarem a aquest consens mai de la vida, perquè els actors que participen tenen cadascú els seus interessos i fins i tot emocionalment les persones que participem tenim uns desitjos i unes emocions contradictòries perquè són persones que cada vegada que canviem de dia canviem les nostres emocions i el nostre pensament. És a dir, jo vull que este carrer peatonal un dia, però el dia següent pot ser que no el vulga.
Vale. Aleshores, me sembla molt bé que a tu t'agradaria una societat en la qual la participació fora molt més col·lectiva, molt més partit de zero, molt més, cada un té la seva preferència. Jo això no acabo de vislumbrar la societat que dius doncs és una limitació meva. No?
Jo ho estic experimentant ja, o sigui, no cal anar-se'n a ciència-ficció, eh? I m'ho passa molt bé i la gent que ho estem fent s'ho passa molt bé.
Sí, no, sí, ja ho sé, però alguna cosa en sé i alguna cosa he vist, o sigui, no és que acabi de nàixer. Doncs ja sé que no és el que tu t'agradaria, però, per exemple, per citar dos exemples, hi ha tants que no vull allargar-me. Uno, la plaça de la Reina, després d'un procés de participació, al final El projecte de Íñigo Magro i Felipe Reis són els que van a fer, i jo exactament. Independentment que a mi m'agrada o no el projecte, a mi em pareix una plaça.
Però tu, bueno, tu creus que era necessari un procés de participació
no, no,
ahir?
No, no, bueno, o sí, perquè clar, tot, com tu dius, hi ha interessos diferents, necessitats diferents, jo el que penso avui no penso demà, i aquesta societat, si és un sumatori de ciutadans individuals que poden tindre diferents percepcions de l'espai, doncs és un aliment especialment interessant.
De manera... tu que camines, perdona, tu que camines sí, molt la ciutat, realment allò que més t'afecta, què és? O sigui, són qüestions molt, molt bàsiques. O sigui, és per on camines, on tires el fem, si la llum està encesa o està apagada, el comerç està tancat o està obert, sí, són coses bàsiques, coses que en una estratègia integral participativa no parles. O sigui, és un poc contradictori, vale, perquè al final els processos de participació se fan sobre idees abstractes de línies de futur, actuacions i demés, que realment no ens afecten tan
però
directament.
Però així falta, així simplement és que no està penis, però és igual, podríem discutir amb ell un altre dia. Però anem a veure, la plaça del mercat que vaig anar, explicaren que ara vam fer un concurs d'idees, que passat, encara no l'han convocat, fa un any això. Sobre idees i que el que guanyarà el concurs d'idees faria l'execució de l'adequació de l'entorn. Molt bé. I quan acabem l'exposició, que no fos massa bona, però bueno, estava ahí la conselleria, l'Ajuntament, tal, de sobte diuen, jo vaig quedar-me, diu, i anem a començar ara mateix la primera jornada de participació sobre el que volem que siga aquest espai. A veure, donem les paraules. Damunt vostès poden enviar e-mails a gva.es, no sé què. I clar, jo estava, eren 200 persones, una calor que feia en el Salón Columnari de la Llotja, i de sobte, clar, què és el que anava així d'aquesta fantàstica primera jornada d'informació sense ninguna idea concreta perquè s'anava a convocar un concurs d'idees que encara no s'ha convocat? Pues el taxista que vol la parada, el ate que vol que li deixen dormir, és diferents interessos contradictoris que hi ha en la ciutat a tots els nivells. Aleshores, clar, diríem, home, això, per exemple, el de Riols, que ja sé que té més fama, jo soc la recorrer des de fa 40 anys, sempre he sigut una merda que estava ahí, en l'ermita, les gràcies quicos a la dreta, allà aparcat els cotxes en un forat, i de sobte se converteix en una icona del moviment participatiu. Què fem en aquest quadrat de 20 per 80 o de 30 per, no sé per dir-ho, però que l'he vist tota la meva vida, no? per les famílies, i està de Riols, molts anys. Aleshores dice, tio, pues que collons, feu, arregleu això, o sigui, després discutiu si voleu que la plomera siga alta o baixa, però no em foteu de que fa falta un procés participatiu per a definir què se fa en la plaça de Riols. I en canvi després temes importantíssims, com el Pai del Grau, estic esperant encara una discussió seriosa sobre què necessitem, si 1.400 vien de luxe o no. O estic esperant una discussió sobre que diga als nostres governants que tenim drets i que som ciutadans i som copropietaris de la ciutat, escolta, ja està bé dependent del penal personal i que vostès no se posen d'acord per fer una àrea metropolitana. Aleshores, clar, vol dir que la participació està bé sobre idees fetes i que la gent participi i que opini, per suposat. Que tu vol dir més, no ho dubte, no sé què vol, però jo crec que la participació, que almenys que se tracta de fer des de l'Ajuntament, i que involica no sols a l'urbanisme, sinó a la cultura, a les festes i a tot el que fem tots els dies, crec que no té, primer, una base d'informació suficient i després no hi ha unes propostes discutibles amb tranquil·litat i serenitat. I això converteix una mica en un continuum de participemos. I a mi això crec que no va a cap lloc. Personalment, si tu... hi haurà altres maneres de participació que canvien la ciutat qualitativament. No sé quines, però aquestes que estem fent, no.
No sé què vol dir no va a cap lloc. O sigui, caldria veure les persones que han participat en aquests processos que han sentit durant aquest procés i si els ha servit també a ells. Al final és un creixement personal també l'estar en un procés de participació. De totes formes, el que tu estàs comentant sobre el Pai del Grau és que n'hi ha al voltant una massa crítica sobre la qual puga parlar d'això. Jo recordo molt, Carles, que parlava que el Parc Central, al voltant del Parc Central no n'hi ha ningú que parli d'això. O sigui, és un tema estructural de ciutat. Les coses estructurals de ciutat exposat, és més difícil que hi hagi un procés de participació en el sentit que s'estan fent processos pues, de barri o de veïnat o d'espais com el del Solar de l'Ermita d'Orriols, no? Que el resultat que tu dius, sí, és cert, és que això ho han d'arreglar i punt. Ja, tens tota la raó. O sigui, igual que el carril bici se dona per fet de que ha d'estar i fins i tot hauria d'haver estat. O sigui, són coses que arriben tard i que ja tal, val, molt bé. Però en aquest moment, en este moment en el que estem, en el que d'alguna forma s'inicien aquests processos, que no sóc jo el que el va defendre, perquè de fet no estic d'acord en la manera en el que se fan, però pense que sí que estimulen a part de la població que està necessitada de formar-ne part. Altra que li dona igual completament. O sigui, i fins i tot és el que t'he dit, que és que n'hi ha moltes actituds sobre la ciutat que sempre van a generar un dissens sobre la mateixa. O sigui, i gent que no té per què... O sigui, moltes voltes parlem de la participació com una qüestió quantitativa, no? Quanta més gent, quan realment no és aixina. O sigui, perquè al remat n'hi ha gent que no... Per què tu has d'obligar algú a estar en un procés de participació, no? El que jo te vull dir al final és que pense i considere que, un poc reprenent-lo d'abans, és que és, o com parlàvem també en la ciutat construïda, de que la participació se fa a través de l'ús que fem de la ciutat cada dia, perquè és una qüestió de que no necessita aquesta etiqueta. Val? O sigui, que després com la canalitzem a través d'un procés que necessita un pressupost i més, pues ahí n'hi ha la dificultat. En el nostre experiment, per exemple, del Pla d'Anticipació de Castellar, estem averiguant-ho, estem buscant aquesta resposta sense pressa. Estem... Perdó.
Jo arribat a aquest punt, jo crec que seria molt profitós també a lo millor parar-se a mirar alguna experiència concreta de participació, per exemple, les que tu coneixes, per a que a lo millor aixina, en comptes de parlar de temes molt amplis, molt filosòfics, baixem al terreny de les coses materials que ja, o sea, experiències de participació que ja existeixen.
Per a mi en la que m'he sentit més partícip de la ciutat ha sigut una que crearem nosaltres, que és Desayuno con Viandantes. I fixa't que no solucionava res. O sigui, només usava un lloc, però ni sé desvelar el lloc i compartir un espai, la gent pren una actitud front al seu entorn. Això per a mi ja és un punt endavant perquè se transmetís un coneixement que després enfortís a les persones que han estat ahí. I això és una manera de participació invisible que a mi m'agrada més, perquè els altres processos jo crec que són processos que hem copiat de cultures que no és tan pròpiament la nostra, en la qual se fica un grup motor i uns agents i uns pòsits i unes formes de treballar que responen a metodologies participatives. Això té el seu sentit, té la seva vàlua, perquè al remat sí que té uns resultats que se poden plasmar sobre un document que se presenta i que té un pressupost i demés, però que al remat pense que tampoc fa tanta participació entesa com el que vos deia des de l'altre punt de vista, que és Desayuno con Viandantes. Un punt intermig entre els dos, pues, el que vos deia, per exemple, el que estem fent a Castellar, o per exemple el que farem a Sant Marcelí, de l'espai de la plaça de Sant Marcelí. Tractar d'involucrar actors que a banda, dic-lo de Sant Marcelí, clar, ho dic així sense que ho conegueu, però predicar per a no convençuts, això era un poc la idea, no? O sigui, tindre un espai en el qual tu no vas a defendre la teua, sinó que vas a escoltar a l'altra, o el que farem una volta també, de que tu parles per veu d'altres persones, no? Perquè moltes voltes, si no, al remat el que fem és tancar-nos en el nostre propi interès, no? Bé com a persones o bé com a gremis.
Sí, no, jo, a veure, és que parlo de teus congres, però podríem treure algun, però m'importa una mica insistir en els conceptes i en la filosofia subjacent, no tant en la pràctica que es du, perquè també tenim eixamples, per a mi no massa satisfactoris, però bueno, hi haurà excepcions, per suposat. Però jo diria que una mica la qüestió és, per això he utilitzat el terme homeopatia urbana al principi, no ha sigut casualitat, que és una mica allò, la intel·ligència emocional, que jo dius tu, la gent està, que és important, és dir, cuidao, o sea, jo volia fer una precisió perquè...
I la tonteria emocional també, eh? O sigui, no sols la intel·ligència emocional, és que vull dir que...
No, l'emoció, el fet de participar, és a dir, des del punt de vista personal i de realització personal, jo respecte i accepte totes les coses. Vull dir, el problema és quan això se ven, ja és que amb la intenció, com una mena de fer ciutat. Perquè aleshores, precisament, tenim una escala de barri en la qual, de barri o de subbarri, d'un rogle, on se poden experimentar, i els veïns, que està molt bé, eh? I jo vull deixar clar que a mi aquest nivell no em sembla...
Però Pep,
però després, David, però després està... No entenc jo un procés de participació d'educació cívica i d'estar, diríem, compromès amb la ciutat, que és molta pedagogia la que fa falta, i malauradament no se fa, si a més de l'escala de barri o de subbarri, que poden haver-ne ocasions per fer pràctics d'aquesta mena, no parlem, no plantegem la ciutat a nivell de districte, de ciutat i d'àrea, que evidentment són escales diferents i que cada escala té els seus requeriments. Però tampoc es tracta de que l'Ajuntament diguin que llevat de les iniciatives locals de gent que es mou i que organitza com cotarros en diferents llocs de participació, l'altre ja s'ho va fer l'Ajuntament, perquè com és molt general, això ja s'ho faran. No s'ho faran, s'ho farem. I aleshores la meva crítica una mica filosòfica a aquest món és que diríem, no tenim la ciutat en el cap, tenim la plaça o el camí que afecta a un conjunt de persones, que és absolutament digne, però no suficient.
No estic d'acord.
Ja.
No, però no estic d'acord, o sigui, no és que no estigui d'acord en tu, o sigui, no estic d'acord en la teua mirada sobre la ciutat, que és el que és una mirada des de dalt completament, Pep.
De
o sigui, vull dir, tu no pots pensar que una persona pense la ciutat.
No.
Perquè l'entén així, no, la ciutat. Els districtes els inventareu vosaltres. O sigui,
els què?
Els districtes,
no, clar.
La limitació dels districtes els inventareu vosaltres. O sigui, per què un ciutadà ha de pensar sobre el districte quan a ell el que realment li interessa és el seu entorn pues més
ara,
proper?
Ara
o sigui, és molt difícil portar-ho a aquesta escala que ho estàs portant.
No, perquè hi ha 18 districtes que són àmbits de gestió i d'interessos i en canvi ara hi ha 8, i no 18 que nosaltres vam proposar, que sí que se podrien articular com a espai de gestió i de participació. Per què no? Perquè hi ha coses que afecten al districte. Clar que hi ha coses que afecten als districtes. Evidentment, el que no se pot fer és el que han fet, que tinc per així els detalls, però és igual, no ho sé, tantes vegades a parlar-ne, diu, hi havia una idea que afortunadament no ha passat, d'uns MI2, que és que en la premsa levanta una pàgina, que anaven a fer cartells per la ciutat i que al final la cosa era, vostè què li pediria a su ciutat? Jo crec que a una persona no li pots demanar el que li demanaria a la ciutat, és una abstracció. Per tant, diríem, i el pressupost participatiu, és que hi ha tants exemples que és difícil una mica estructurar-los en grups homogenis. Quan me diuen, decide València, jo dic, a veure, decide València?
Decidim.
Decidim EULC, que és una web i tal. I vale, hi ha 800 milions de pressupost anual.
És hipòcrita menys. Realment, aquesta frase. O sigui,
no.
Decidim 7 milions d'euros sobre València.
No, ja que dir,
no bueno, decidim menys, València. Perquè tu decidis sobre un vot d'algo.
Decidim, que m'ha semblat molt bé, perquè a més és una de les coses que jo crec que està bé i que se podia ampliar, quina part del pressupost d'inversions, del pressupost global, els veïns diuen el que volen. El que passa és que això no és decidir València. Això és decidir sobre 8 milions d'euros de 680 milions d'euros. Per tant, no juguem a generalitzar o, per exemple, a altre nivell. Per això diu que són conceptes i filosofia. El petit comerç fa la ciutat gran. No estic ja d'acord.
Vale, però perquè, no te canvies de... A veure, un momentet.
Les botigues ens tenen que salvar de les botigues tradicionals, me'n feia jo.
Sí, val.
Hi ha un pensament absolutament, en aquest cas, concretament de les botigues, jo diria que conservador per a ser suau. O sea, les botigues petites tenen que espavilar-se, evidentment. Però diuen, no, anem a protegir-les per consideració familiar. Jo no estic d'acord amb les superfícies comercials, que hi ha que tinguin la ciutat, que és el pitjor invent que s'ha fet. Estic a favor dels mercats municipals, no de les superfícies. Però el que tampoc estic d'acord és que el petit comerç este de tota la vida, de la lleteria i de la senyora Paquita, que està, que té que conciliar-se i que no pot obrir més que quan pot obrir, doncs això és... no me n'allo, hi ha que protegir-ho, perquè estem protegint un món que ja diríem no té molt de sentit en funció de l'evolució de la societat. però malgrat tot estem protegint a un conjunt social que per altre costat, normalment, i això ho sabem, no votarà mai a l'esquerra, per raons culturals i biogràfiques.
Bueno,
però bueno, això és una discussió
del comerç. El tema del petit comerç, no sé, anem a veure, o sigui, jo defenc allò que m'agrada i allà on vaig, o sigui, jo no me vaig a ficar a defendre una superfície comercial perquè no vaig, o sigui, me dona igual. Però també és una discussió que tampoc m'interessa massa. Per altra banda, el que sí que m'interessa és el que tu dius d'experimentar, no? Acas no experimenten els polítics sobre la ciutat quan diuen, ale, Horta Oest, o ale, vinga, que necessitem una branca d'un ramal d'una autopista per arribar al port, o ale, l'accés no sé què. O sigui, és un experiment que de repente, pam, te ve des de dalt, no? I ahí el problema és que n'hi ha suficientment poder de que l'experiment siga real. Saps? De que se faça realitat, no? Aleshores, bueno, per què hem de minvalorar els experiments a escala de ciutadans quan realment constantment s'experimenta amb la ciutat des de dalt? O sigui, és un experiment, o és que no és un experiment el decidir la ciutat necessita un parc central? És un experiment que s'ha carregat la ciutat sud, València sud, durant 20 anys? 25?
No,
o sigui, és un experiment?
Sí.
No? Aleshores, el que jo vull dir és que millor que experimenten en xicotets cercles les persones a veure què passa en els seus entorns, que de segur també s'equivocaran, que no que experimenten sobre els ciutadans com si foren ratolins en una trama urbana.
Sí.
O sea, que és l'únic terme que, per desgràcia, ens ensenyen en l'urbanisme, la trama urbana.
És que és un problema de plans d'estudis, ja ho sabem. La trama urbana no és l'únic. Jo crec que ja, la ciutat és més complexa, però bueno, en qualsevol
l'urbanisme, cas... L'urbanisme o l'urbanística és molt farragosa com per a que la gent tinga consciència, tinga coneixement constant d'això. Perquè tu saps la quantitat de plans i de noms de plans que afecten constantment a una àrea?
Perquè se fa farragosa. No perquè siga farragosa, perquè se fa farragosa. I això se pot canviar. I una cosa, a mi ja fa temps vaig escriure un article que bueno, és igual, vaig escriure i la mantinc en part, que era el de Salvem, en el mètode que algun enemic, alguna crítica ha rebut, però doncs, jo diria que sí, perquè en aquell moment que les associacions de veïns estaven mortes, i menys mal que tinguin Salvem, perquè Salvem és una fórmula que de futur que a mi no m'interessa. No m'interessa perquè té una sèrie de... i això podríem discutir en un altre moment. Però el que dic jo és que els temes de ciutat, els temes que dius tu que s'imposen des de dalt, i que, va, aleshores, les associacions de veïns, que altre problema és a qui representen, cuidado, el problema de la distorsió de la representació és un altre, però les associacions de veïns sí que són part, haurien de ser, posats a somiar, haurien de ser part activa en la discussió de tots els temes que afecten als seus habitants representats. Altra cosa és que a qui representa, perquè quan un representa algú, té dos interessos, un representar els que representa i altres mantindre's en la representació. I això distorsiona molt. Però suposant que les associacions de veïns foren, entre cometes, una fórmula de representació de ciutadans, clar que tenen que discutir els temes grans de la ciutat. Per què no?
Jo crec que la idea de fer ciutat des de la representació dels altres, o sigui, és una forma que està tractant-se de superar, per dir-ho d'alguna manera.
Però fer microciutat, fem ciutat a base d'experiments micro per a veure una mica mobilitzar el molt respectable afecte que la gent té pels seus entorns més immediats, sense que això tingui cap repercussió a escala superior al propi barri. Perquè clar, si muntem elements de mobilització i participació en determinats indrets de la ciutat, aprofitant les esquerdes del sistema, i es quedem ahí i fem la moguda corresponent, que això està molt bé, torna a dir, però no és suficient. I si transmet la idea de que el que cal fer és això i que inclús els poders públics quan fan un procés de participació es fan una mica aprofitant tot aquest bagatge de conceptes nous, entre cometes lo de nous, aleshores jo no sé, a mi aquesta ciutat no m'agrada. Ni m'agrada el món, ni m'agrada el país, ni m'agrada Espanya, però és igual. Però si aquesta ciutat té alguna possibilitat de canviar-se, hi haurà que posar-la damunt la taula els temes que poden, independentment de que creixi o no la població, que això és un tema que està molt estudiat, tots els ciutats grans tendeixen a estabilitzar-se. Jo estic d'acord que no fa falta créixer. Créixer com estava previst. Els jesuïtes, per exemple, que no ho han explicat bé, el que estava previst per el pla del 66 i per llicència del Salamón Izquierdo era una salvatjada. L'altre dia se van dissoldre i no van contar la història com hi ha que contar-la. Per tant, jo, com se fa ciutat a partir de la microintervenció? Microintervenció que comporta una mica tots els termes de, que he dit al principi, no? Que se gasten molt. Jo no acabo d'entendre quin és el procés, sobre el qual a partir de les petites coses, de les molt beautiful,
és que ho estàs, no sé per què ho estàs reduint a això, no ho entenc. O sea, jo te ho porto un poc al principi, o sigui, fins ara s'ha fet d'una altra manera i aquestes coses, fins ara, fins ja fa un temps, s'ha fet d'una altra manera i aquestes activitats, les amigues, etcètera, han bollit.
I fins així este programa especial de la represa, que ha durat lògicament només que una hora. Per qüestions d'espai no hem pogut introduir tot el contingut que va haver en esta conferència, però recordar-vos que per internet sempre pugem les versions completes de tots els nostres programes, per la qual cosa, si vos heu quedat amb ganes de més, no oblideu de sintonitzar-nos per les xarxes socials, per YouTube i per iTunes.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.